Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. Comencem amb un apunt de serveis. Retards de 30 minuts a la R1, R3 i R4 de Rodalies per una avaria de senyalització a l'ADIF entre Arc de Triomf i Plaça de Catalunya. Anem en plena política. Carles Puigdemont i Toni Comín s'estrenen sense cap incidència com a eurodiputats en el ple del Parlament Europeu. Acompanyats de Quim Torra i Roger Torrent, membres del govern, diputats i gent vinguda d'arreu critiquen l'absència de Junqueras. Puigdemont insta Espanya a reconèixer-li la immunitat per trepitjar territori espanyol. Ja avui, durant tot el dia, continua el primer ple, es preveu que els dos eurodiputats independentistes puguin tornar a tenir de paraula. Els lletrats del Parlament defensen un informe que la Junta Electoral Central no pot treure l'acta de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, segons ha avançat el periòdico. Consideren que el cessament ha de passar per la cambra catalana i afegeixen que, en tot cas, si fos cessat, podria mantenir el càrrec de president. Alhora, recorden que cal una condemna ferma per inhabilitar el president. Avui, a les 10 del matí, es reuneixen la mesa del Parlament per, previsiblement, ratificar a Quim Torra com a diputat de la cambra. També, a partir d'avui, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja poden demanar els primers permisos per sortir temporalment de la presó. Els líders de les entitats catalanes són els primers en poder accedir a aquest permís, que els permetrà sol·licitar fins a 36 permisos anuals de 24 hores amb un límit de 7 dies consecutius. Canviem de tema. L'exministra Dolores Delgado, a càrrec de la Fiscalia, el seu nomenat com a nova fiscal general, ha aixecat les crítiques de la dreta. PP s'indigna amb la polarització del càrrec i denuncia davant del Suprem el nomenament. Avui es reuneixen per primera vegada el nou Consell de Ministres de Pedro Sánchez de la Moncloa, on s'ha de ratificar aquest nomenament de Delgado. Un cop acabada la reunió, el president espanyol Pedro Sánchez oferirà una roda de premsa, la primera des que el van reelegir com a president espanyol. I, finalment, per acabar, un apunt per l'agenda. A 6:15 comença un curs bíblic sobre Déu promet i compleix a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de Barcelona, al carrer Consell de Cent, número 110.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí. Sé que sí.
Comença l'any amb fins al 50% de descompte pels teus nous propòsits. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquesta nit al web i demà també als centres. Aquest any sé que sí.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs ho dèiem tot just començar avui programa. Les dones de la meva generació vam trencar moltes cadenes i vam obrir moltes portes. Hem aportat a la literatura la veu de la dona, l'acabament dels tabús. Hem començat a parlar. Així de clara es mostrava Isabel Clara Simó en la darrera entrevista que li feia Sílvia Coppolo al divan de TV3. Avui volem parlar de la seva figura un dia després de saber la seva mort als 76 anys d'edat per una llarga malaltia. I en volem parlar amb el director de l'Institut de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí Morlà. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què ha significat Isabel Clara Simó per la literatura catalana i, per tant, per la llengua catalana.
Bé, Isabel Clara Simó ha estat una alcoiana universal, ha estat una dona que ha jugat el dificilíssim paper d'intentar exercir d'escriptora, això, escriptora que no escriptor, havent nascut com va néixer en uns fosquíssims anys 40, la qual cosa, evidentment, doncs, té molt de mèrit i ens podem imaginar com de complicat és, fer-ho més a més des de la seva condició de valenciana, però alhora de catalana, perquè la seva, el seu periple biogràfic comença al Coll, continua a Figueres, per tant, pràcticament d'un extrem a l'altre, s'acaba centrant a Barcelona, per tant, una persona que va exercir sempre la catalanitat, diguéssim, des de, des d'una perspectiva absolutament global, és a dir, de la convicció de la unitat cultural dels països catalans, que per tant com a dona i com a valenciana, però a més com una persona profundament compromesa al llarg de tota la seva trajectòria amb la justícia social, amb, els, amb la llibertat, amb la igualtat, és com una, com una, com una lluitadora incansable, no només pels drets de les dones, sinó per als drets socials, des, dels seus, des de les seves obres més literàries, evidentment, però també des, de, des del periodisme, des de la premsa escrita, ja des de l'època de Canigó, de la revista que va codirigir amb el seu home, Xavier Dalfó, a Figueres, i que va ser un referent no només a les comarques gironines, a l'Empordà, sinó un referent realment d'un far de la catalanitat i en una època, a més, en què era realment molt, molt complicat. I em sembla que el que costa una mica d'imaginar, sobretot potser per als més joves, però intentar imaginar què suposa el moment en què ens ha deixat Isabel Casa Simó, és un moment tan i tan diferent del moment, diguéssim, que ella es va trobar quan va néixer, que el que li hem d'agrair, jo crec que és el que sobretot ens deixa, és ella i tants i tantes més haver fet doncs, aquest camí de recuperació de la llengua, de normalització, de llibertat d'expressió, de capacitat per tocar tots els temes fins i tot més sensibles i tocar-los en profunditat, etcètera, perquè realment és una figura molt polièdrica, des de molts punts de vista. Clar, de Simó, però el seu llegat és un llegat que jo crec que trigarem fins i tot anys doncs, a pair, a comprendre i a saber valorar justament.
Deia tot just aquest matí quan estava en programa que semblava que entre moltes altres dones, Maria Mercè Marçal, pensés també en Isabel Clara Simó quan escrivia allò tan famós de "A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel". Era molt reivindicativa Isabel Clara Simó, també en el paper social, en el paper de la infantesa, en el paper de país, però sobretot en el paper de la dona com a protagonista, com a protagonista dels seus llibres i com a escriptora ella, no?
Sí, de fet, fins i tot en el, aquest mòtum, diguéssim, no, que efectivament va propagar Maria Mercè Marçal, no, el cas d'Isabel Clara Simó, pràcticament podríem afegir un quart, perquè comparteixin, evidentment, el fet de ser dones, de ser totes dues també de, doncs, de classe treballadora, de classe humil, de nació oprimida, però és que a més evidentment doncs exercir aquesta, no, aquesta catalanitat des de haver nascut doncs a les Terres de Lleida o haver nascut al País Valencià, doncs incorpora, per dir així, un element d'insularitat, per dir així, encara major, que Isabel Clara Simó, amb molta intel·ligència va ser capaç fins a l'últim dia d'exercir a l'hora d'Alcoiana, perquè sempre va reivindicar no, la seva arrel, les seves arrels valencianes i concretament alcoianes, i a l'hora de catalana, de països catalans. Per tant, aquí hi afegiríem encara aquest quart element. Per tant, efectivament, la reivindicació, la lluita, el fer-se aquest sobreesforç que va haver de fer tota la vida Isabel Clara Simó per fer-se sentir, per fer-se escoltar, per la seva condició, efectivament, doncs de dona, de classe baixa, de nació oprimida, i a més de valenciana, que no catalana del Principat, no? Sí. Jo crec que, vaja, és una evidència, gaire diria que fins al moment en què no es va donar el seu reconeixement en forma de Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, d'alguna manera la figura literària d'Isabel Clara Simó d'alguna manera doncs va estar per part de més d'un una mica sota sospita, no pas per la seva vàlua i qualitat literària, que ens sembla que indiscutible, sinó per alguns d'aquests factors que són absolutament aliens, evidentment, a la qualitat de la producció literària, no? Aquestes suspicàcies realment absurdes que lamentablement han tingut lloc durant molt de temps pel fet de ser dona, pel fet de no ser de no haver nascut al Principat, etcètera. Jo crec que això, sobretot aquests últims anys, no, i diversos dels reconeixements que se li van fer, van posar de manifest, doncs que evidentment totes aquestes suspicàcies no tenien cap mena de fonament, i estic convençut que a partir d'ara que el millor homenatge que li podem fer és llegir-la i rellegir-la, doncs acabaran de caure completament pel seu propi pes.
Ahir escoltava una entrevista a l'editora d'Isabel Clara Simó i també reivindicava una mica i criticava una mica que sobretot els darrers anys Isabel Clara Simó havia caigut, no en l'oblit, però sí que havia estat una mica oblidada.
Bé, és evident doncs, que malgrat que va mantenir pràcticament fins l'últim dia la seva activitat sobretot periodística i, per tant, el contacte amb els lectors a través de la premsa, d'aquestes columnes setmanals que va fer durant molts anys a l'Avui, des d'aquests últims anys al Punt Avui, doncs és evident que va ser la producció més estrictament literària en forma de llibre, com és molt normal, doncs aquests últims temps va caure, i això a vegades doncs, també pot contribuir a fer doncs, que un autor doncs, bueno, doncs, no estigui, bueno, no està a les llistes dels més venuts, no té una presència tan assidua a les llibreries, i per tant això pot refredar una mica, entre cometes, no? el contacte amb els lectors. Jo crec que, com deia fa un moment, el millor homenatge que li podem fer ara és capbussar-nos en... estem parlant d'una producció extensíssima, dilatada en el temps i d'una gran generositat. Estem parlant d'una seixantena de títols que, a més a més, doncs, hi ha pràcticament tots els gèneres literaris representats. Hi ha la narrativa breu, la novel·la, el teatre, l'assaig, el periodisme, el teatre, fins i tot. I, per tant, ara jo crec que ara és un bon moment, si efectivament s'ha donat aquest cert refredament aquests últims anys per tornar a les pàgines d'Isabel Clara de Simó i aprendre algunes de les lliçons de vida i de literatura que ens hi ha llegat.
Adé, el millor homenatge és llegir-la, evidentment, però es preveu des de l'Institut de les Lletres Catalanes fer-li algun retre-li alguna mena d'homenatge pòstum?
Bé, és que resulta que justament des de l'Institut de les Lletres Catalanes li vam retre un homenatge, vam tenir el goig de poder-li retre un homenatge en vida fa molt pocs mesos, el mes de juny passat, l'homenatge que va tenir lloc a Vilajoana i que d'alguna manera era la celebració que li devíem del seu aniversari, del seu 75è aniversari, de manera una mica retardada. Perquè havia tingut lloc uns mesos abans, de fet, l'any anterior, el 2018. Que hem de tenir present que la vinculació d'Isabel Clara Simó amb l'Institut de les Lletres Catalanes és fortíssima, i ha sigut fortíssima precisament aquests últims anys. Isabel Clara Simó va ser la degana de la Junta de Govern de l'Institut de les Lletres Catalanes, que és el màxim òrgan de govern d'aquesta entitat autònoma que depèn del Departament de Cultura de la Generalitat, però que es regeix per una Junta de Govern pròpia, on hi ha representació de tot el sector, i també, evidentment, de l'administració, i la Isabel Clara Simó va ser-ne de gana justament doncs, entre la tardor 2016 i el mes de març d'aquest any passat, del 2019. Estem parlant, per tant, fixem-nos, finals de 2016, principis de 2019, que el seu deganat va travessar segurament els moments més complexos, més complicats, més convulsos, fins i tot, que ha patit la institució i, en general, doncs, la Generalitat de Catalunya aquests últims anys. I ella va passar tota la fase, ja no només de l'aplicació del 155, sinó prèvia a la intervenció, que va afectar de manera molt greu tot l'actuació de les lletres catalanes, recordareu aquella intervenció de l'estiu de 2017, que es van congelar per ordre del Ministeri d'Hisenda, doncs, tots els comptes de les institucions catalanes, i per tant no se'ns va permetre, teníem un pressupost aprovat i activat i se'ns va congelar de cop, de tal manera que això va comprometre molt seriosament tota l'actuació de la institució durant pràcticament tot el segon semestre de 2017. Després van venir les eleccions a l'aplicació del 155, les eleccions de desembre del 17, els 6 mesos pràcticament en els quals no hi va haver govern i tampoc hi va haver director en institucions catalanes, i durant tots aquests mesos ja clar, Simó va jugar un paper molt important a falta de director a la institució, a falta de govern i per tant també de titular del Departament de Cultura. Ella va jugar un paper que anava molt més enllà i que va prendre un compromís molt ferm amb la institució, que en circumstàncies normals no hagués fet falta, i ella realment va entomar el repte que suposava doncs representar institucionalment aquesta casa arreu on fos necessari, com a degana de la Junta de Govern. Justament aquestes circumstàncies són les que van impedir que en el moment en què feia els 75 anys, que ens hagués agradat fer-li aquest homenatge i aquest reconeixement, doncs no fos possible, i ho vam fer. Doncs jo vaig arribar en aquesta casa el mes de març de 2019, i el mes de juny, en seguida que ens va ser possible, doncs vam organitzar aquest homenatge, encara evidentment ella doncs no només en vida, sinó amb aquest esperit que encomanava vida arreu, aquella frase que ens repetia sovint de us enterraré a tots, i encara que això no hagi estat evidentment ben bé així, és un punt de vista estricte, és evident que la seva obra i el seu llegat sí que ens enterrarà a tots, per tant crec que ja ho deia bé. Per tant, vam tenir aquesta possibilitat, que jo crec que el millor homenatge que es pot fer a algú, evidentment, és sempre doncs, un homenatge que la persona el pugui fruir, el pugui gaudir. Va ser una trobada molt emotiva, en què hi va haver representació de tots els estaments, d'amics d'Isabel Clara Simó, de tots els àmbits del periodisme, de la cançó, dels editors, de llibreters, d'autors, col·legues de professió, etc. Jo crec que el va gaudir molt, i aquest era el millor homenatge que li podíem fer. A vegades ens esperem una mica massa a reconèixer la tasca i les trajectòries en aquest cas doncs, dels nostres autors, i jo crec que sempre és molt millor si això es pot fer doncs en vida, no només en vida, sinó en prou bon estat de salut com perquè la persona ho pugui gaudir, que no pas esperar-nos sempre doncs, a fer homenatges pòstums, no? que també estan molt bé, naturalment, perquè també impliquen reconeixement i memòria, però en aquest cas nosaltres ja també conscients, francament, doncs, que el seu estat de salut doncs, evidentment era delicat, doncs no ens vam voler esperar gens ni mica, i vam fer aquest homenatge ja al juny de fa 7 mesos, al juny d'aquest any passat.
Ara parlàvem de la figura d'Isabel Clara de Simó com a figura literària, evidentment, com a escriptora. En parlàvem també com a la seva figura reivindicativa, més social, també com a la figura nacional i institucional al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes. Deixi'm preguntar-li, perquè deia la paraula clau, el llegat. Quin llegat deixa, per tant, als nous escriptors i escriptores i als nous lectors i lectores, Isabel Clara Simó?
Bé, això, el llegat se'l fa seu cadascú, com a lector, qui sigui lector, com a escriptor, qui sigui escriptor, i cadascú sap trobar-hi, sabrà trobar-hi els filons, que jo crec que són nombrosos, que li permetin doncs, convertir-los d'alguna manera doncs, en llavor per després fer-los créixer en altres direccions. Els llegats no s'han d'utilitzar mai per... Els llegats, com dic els llegats, vull dir, el patrimoni literari que deixa un autor no s'ha d'utilitzar, evidentment, mai per copiar-lo, sinó com a font d'inspiració a partir del qual doncs, un poder desenvolupar, doncs, fer créixer la pròpia veu, fer créixer doncs, el cultiu dels propis interessos vitals, existencials, transformats en literatura. I des d'aquest punt de vista, en la producció d'Isabel Clara Simó hi trobem una quantitat tal de temes, de qüestions, en relació a tot això que dèiem, no? personatges d'una complexitat i d'una profunditat psicològica d'aquestes, doncs, molt de veritat, d'estar tenint la sensació d'estar tocant realment personatges de carn i ossos, precisament perquè són personatges complicats, perquè són personatges que tenen la nostra mateixa complexitat, que tenim les persones de carn i ossos. Jo crec que no hi havia tema sensible que Isabel Clara Simó considerés prou sensible com per no tocar-lo, i en aquest sentit fa l'efecte que també el repertori de qüestions a les quals ella va fer front, aquestes qüestions, el feminisme, la justícia social, la llibertat, la reivindicació de drets, la reivindicació fins i tot, la reivindicació del tractament de temes que realment no són gens ni mica fàcils de tractar i que poca gent ha tractat. Penso, per exemple, en la seva obra Els Invisibles, qüestions com la mort d'un fill, la mort d'un fill que és evidentment dels principals, si no el principal drama que pot viure una persona a nivell afectiu, emocional, humà, i que fins i tot això ja fos capaç de transformar-ho en literatura i en bona literatura, al final, com a conseqüència d'un acte de generositat extrema, que és pensar en el lector, pensar en els futurs lectors, i en aquesta clau de llegat. Per tant, tant els lectors, estrictament, doncs, per al gaudi de llegir, com els escriptors que vulguin capbussar-se en l'obra de Isabel Clara Simó, em sembla que el problema que tindran serà triar quin dels molts filons que ens deixa, doncs, d'acord amb els seus interessos i amb la seva sensibilitat, doncs els és més profitós d'estirar per poder desenvolupar, però repeteixo sempre, evidentment, per poder fer créixer una veu nova, una altra direcció, perquè al final, evidentment, cada autor és cada autor, i el que no s'ha de fer mai és procurar copiar un altre autor, sobretot autors tan grans, i davant el Marriol de Isabel Clara Simó, perquè això està destinat al fracàs assegurat.
Deixi'm aprofitar avui que parlem amb el director de l'Institut de les Lletres Catalanes, perquè crec que sempre va bé preguntar-nos-ho tots plegats. La llengua catalana està en perill?
La llengua catalana, evidentment, està en perill. La llengua catalana ha estat una llengua històricament i ho continua sent, malgrat que a vegades tinguem la percepció, una falsa percepció, doncs, d'estabilitat, de normalitat. És una llengua, com és molt normal, tots en som conscients, sotmesa a unes enormes pressions per part d'una altra llengua que té una potència quantitativa, nombre de parlants, també, ja que estem parlant de llibres i de literatura, de consumidors culturals, que és molt i molt més elevat i molt i molt més potent. Per tant, si el punt de partida de la llengua castellana és molt i molt diferent del punt de partida de la llengua catalana, i el fet que en el nostre país es doni l'evidència que el 100% pràcticament dels parlants del català doncs són també parlants del castellà, mentre que el 100% dels parlants del castellà ni molt menys són parlants del català. I això és, aquest és el punt de partida, i mentre aquest sigui el punt de partida, és evident que la llengua catalana està en perill, no? I amb la llengua catalana volem dir, doncs, la llengua com a vehicle de comunicació social, i volem dir, per tant, des del carrer i el comerç i la feina i els usos, per dir-ho així, més quotidians, fins, evidentment, també la producció literària. I en aquest sentit em sembla que hem de ser molt conscients que no podem baixar la guàrdia. La defensa de la llengua catalana, evidentment, no s'ha de plantejar mai, en cap cas, com un atac a cap altra llengua. Això em sembla que pensar-se que algú pensi que ho plantegem d'aquesta manera és un error flagrant, i és una de les crítiques que ens sentim dir sovint, bàsicament per part de gent molt indocumentada d'una banda, i amb un interès estrictament només a fer créixer i créixer i créixer, doncs, l'espai social que ocupa la llengua castellana, i amb molt poc interès, francament, per l'espai social que ocupi la catalana. Per tant, efectivament, la llengua catalana, evidentment, que està en perill, que està amenaçada o està constantment, i l'única manera de sortir d'aquesta situació d'amenaça constant és no defallir en la creació d'espais, sobretot d'espais socials tan transversals com sigui possible, en els quals la llengua catalana sigui ras i curt indispensable. Així és com totes les llengües del món, el castellà, el francès, l'anglès, l'alemany, totes les llengües normals i normalitzades, no pas les llengües minoritàries i minoritzades, com és la llengua catalana, aconsegueixen assegurar la seva pervivència i no està, això que em deies, doncs no està en perill. Aquesta també va ser sempre, evidentment, una lluita de la Isabel Clara Simó, una de les principals lluites de la Isabel Clara Simó. Ella va escriure sempre en català i, a més, des del final, des d'una perspectiva molt fusteriana, de Joan Fuster i de països catalans, i és evident que ella com a escriptora tenia l'interès en primer lloc en la producció literària, però hagués pogut decidir, triar i escriure en castellà. Al final, hem de tenir present que una persona nascuda l'any 1943 en qualsevol racó de la geografia catalana tenia el coi, naturalment, ho tenia molt més fàcil si tenia sensibilitat literària per escriure en castellà, no cal dir-ho, que no parla en català, i per tant fins i tot això suposa una presa de consciència, un posicionament que és, per dir-ho així, polític, que és nacional i que al final és de relament i d'estima envers les pròpies arrels, la pròpia llengua.
Oriol Ponsatí Morlà, director de l'Institut de les Lletres Catalanes. Moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa i ajudar-nos a recordar Isabel Clara Simó com ha de ser recordada com una gran dona i com una gran escriptora. Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Nosaltres que seguim a programa, seguim però amb bona música a aquesta hora, quan passen 26 minuts de les 9 del matí, ho fem amb un clàssic Supertramp i aquest del Logical Song.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Dos minuts que passen ara mateix de 9:45 del matí, a aquesta hora, com sempre, que tenim ja assegut en aquest estudi Àngel Miret. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Avui, déu-n'hi-do, la teca que ens porta. Ens portes molts temes, però em deies a l'altre estudi. Avui vull començar parlant dels CIES.
Doncs sí, primer perquè molta gent no sap el que és. I dic això arrel de que Migra Studium, que és una entitat vinculada als jesuïtes, convoca per aquest dissabte 18 de gener a les 6 una vetlla de pregària interreligiosa davant dels CIES, amb el títol de Prou hostilitats, no esteu sols. Explico brevíssimament el que és el CIE. El CIE són un espai de contenció, és a dir, un espai tancat, no és una presó, però és un espai tancat, amb vigilància, en el qual, diguem-ne, s'internen aquelles persones que no gaudeixen de regularitat administrativa. Vol dir, per entendre'ns, estrangers que no tenen permís de residència a Espanya. Aquestes persones, diguem-ne, són internats en aquí, on te poden estar un màxim de 60 dies, i en el transcurs d'aquests 60 dies, o bé l'Estat ha de procurar la seva expulsió de territori espanyol, o bé, finalment, els ha de deixar anar amb una ordre d'expulsió no executada. Clar, aleshores, hi ha tota una tendència d'entitats socials, entre les quals Migra Studium, que és qui convoca més de 30 o 40 entitats per aquesta jornada del dissabte, que consideren, i jo crec que amb raó, de que una persona que no ha comès cap delicte, sinó que el que ha fet és una infracció administrativa, en aquest cas entrar en un territori sense permís administratiu, torno a insistir, administratiu, doncs no haurien d'estar tancats. Amb això vull dir que la gent s'aclareixi, és a dir, no són delinqüents, no són persones que han comès un delicte. Els estrangers sense documentació que cometen algun tipus de delicte són tractats per la justícia penal. Encara que estiguin sense permís, són internats en els centres penitenciaris. Per tant, diguem-ne, es considera, i molts considerem, que aquestes persones haurien de tenir un tractament, si cal, d'expulsió, però que no haurien d'estar tancats en un centre, diguem-ne, on, a més, en el transcurs del temps, no dic pas tothom, però s'han comès irregularitats i maltractaments a persones que han estat aquí internades. Sí, dissabte a les 6 de la tarda.
Des d'algunes vies polítiques s'havia parlat del tancament d'alguns d'aquests CIES i finalment encara no s'ha tancat cap.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona. Però jo crec que el tema no és el tancament en si mateix, sinó que normativament no existeixin. Perquè si es tanca el de Barcelona, que l'Ajuntament de Barcelona ho ha reclamat reiteradament i la Generalitat també, però la normativa segueix existint, vol dir que aquelles persones que hagin estat aquí captades per la policia estaran internades doncs, a Alacant o a Saragossa. Això no facilita res el que, per exemple, si aquestes persones tenen aquí algun tipus d'arrelament familiar, aleshores encara estaran més deixats de la mà de Déu. Per tant, el que es proposa no és tant un tancament del CIE de Barcelona, sinó que el que es proposa és un canvi normatiu que faci que ningú pugui ser internat en un centre molt similar a una presó sense haver comès cap tipus de delicte.
I atenció, perquè avui ens portes també les declaracions d'un cardenal.
Sí, el cardenal Osoro, que diuen, el cardenal de Madrid, que diuen que és una mica la veu o l'home del papa a Espanya, que matitza una mica les declaracions que a mi em van sorprendre en relació al fet de que el president i el vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez i Antonio Cañizares, han demanat de resar intensament per Espanya, atès, dic literalment, que Espanya es troba en una situació crítica de veritable emergència de cara al seu futur. Jo no la vaig entendre, aquesta manifestació, respectuosament ho dic, no la vaig entendre perquè no entenc que l'alternativa al govern actual, que no vull dir pas que m'entusiasmi des del punt de vista evangèlic, una alternativa que era un pacte del Partit Popular amb Ciutadans i amb Vox, per exemple, francament, no se m'acut quina és la visió evangèlica que pot tenir aquesta trilogia front al govern actual. I m'agrada, doncs, que Pedro Sánchez Osoro ha parlat de diàleg i de treballar per un projecte comú. Vull recordar que el cardenal Cañizares va enviar a totes les esglésies una nota dient que es pregués per Espanya, que totes les misses es pregués, que en els convents de vida contemplativa també es pregués intensament. Bé, jo crec que l'Església ha de normalitzar les seves relacions amb el context polític que hi ha a Espanya i a Catalunya, i que sempre s'ha dit, i és veritat, que el missatge evangèlic no està incorporat a cap partit polític i que, evidentment, és probable que algunes polítiques que pugui fer aquest govern, que, insisteixo, no és que m'entusiasmi especialment, però que les polítiques, pot ser que les polítiques d'habitatge o de cara a les pensions o als salaris mínims doncs siguin més adequades que les que podria proposar una alternativa. Per tant, benvinguda sigui aquesta manifestació del cardenal Osoro.
Ens quedem pocs minuts perquè avui hem volut fer aquest homenatge, retre aquest homenatge a l'escriptora Isabel Clara Simó, però algun dels temes que ens portes més encara ens dona temps com el del pare Joni, eh?
Mira, el pare Joni hi ha hagut fa poc un reportatge sense ficció, TV3, que recomano...
Molt interessant.
Sí, recomano que el vegeu. Jo el pare Joni, quan vaig fa 15 o 20 anys, quan va ser una persona força coneguda, va publicar un disc que se'n deia Provocant la Paz. Era un personatge que a mi no em va interessar gaire. No sé, em semblava que era una mica de façana. Sigui el que sigui, en aquest reportatge he descobert una persona amb una profunda interioritat i espiritualitat de cara al servei als altres. No sé què ha passat. Sé que en aquest moment ell ha penjat els hàbits. No sé el motiu i, per tant, no vull tenir cap opinió perquè és un tema que desconec absolutament, però sí que puc dir que està a Grècia prestant serveis a persones desafavorides, especialment a dones embarassades o que tenen criatures petites.
A l'illa Lesbos, no estava?
Em sembla que a Atenes. Primer va estar, potser sí que va estar a Lesbos, però jo crec que ha estat sobretot a Atenes, on te va llogar un edifici sencer on te tenia, diguem-ne, aquests nadons, aquestes mares, aquestes dones embarassades. I com que anem ràpids, no m'extenc, però sí que et vull dir una cosa. El pare Joni, insisteixo, a mi no em va interessar massa quan es va fer famós, però sí que va captar un tema que a mi m'interessa molt, que és que l'Església ha d'estar també, no només, però també al costat dels joves. I és evident que avui la litúrgia, no dic el missatge de l'Església, la litúrgia està pensada per gent gran. És a dir, les misses dominicals, amb alguna excepció, són molt properes a la manera d'actuar i de fer de persones d'una certa edat. I encara que no agradi, cal reflexionar, i el pare Joni, o ja no pare, sinó en Joan Enric Reverter, que és el seu nom, va tenir algunes idees, que no sé si van ser millors o pitjors, però va posar damunt de l'Església un tema, que és que la gent jove necessita un altre tipus de litúrgia. les misses a les que assistim a les persones que tenim una certa edat, com és el meu cas, doncs ens són prou còmodes i ens agraden, o ens agraden sovint. Però no és el tipus de cerimònia, de litúrgia, que un noi de 15 anys, de 20, de 25 o de 30, en la que es pot sentir, diguem-ne, còmode. Per tant, serveixi aquesta crida, aquest reportatge, perquè la jerarquia i l'Església, i crec que amb això anem molt alineats amb el Sant Pare, pensi, no és fàcil, alguna forma d'atreure aquests joves en una litúrgia que després els donarà el missatge i el missatge d'esperança, que és l'Evangeli. Però necessiten una litúrgia adequada als nous temps.
Un dia hem de fer un debat de tot això, que em sembla molt i molt i molt interessant. I et convidarem, segur.
D'acord.
Àngel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Perdoneu avui pel temps, però la ràdio
humana. Era important,
també,
era important conèixer també aquest record a la Isabel Clara Simó.
Gràcies, Àngel. Mirem nosaltres que continuem. 5 minuts ja arribarem, de fet 4, 4 minuts ja arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Continuem amb més bona música. Nosaltres ho fem amb Manu Guix. Que tinguem sort.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingui sort i que trobis el que t'ha mancat. Et vull
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts gairebé que passen de 3:15 del matí i aquesta hora que volem escoltar un petit tast del protagonista que podeu sentir íntegrament avui a les 8 del vespre. Un protagonista que avui ha estat Carles Mundó. Em parlava d'Oriol Junqueras com a la persona i com al personatge. Mm-hmm. També ho fan al llibre parlant de l'exconseller Santi Vila.
Exacte, de fet és l'única vegada que ho expresso així, no? Ara m'ha sortit això de la persona i el personatge, així en el cas del Santi, la forma de descriure'l és aquesta. Hi ha un Santi Vila que és la persona i un Santi Vila que és el personatge, i en aquest cas doncs no sempre coincideixen. Jo amb el Santi Vila, la persona, diguem-ne, hi tinc una relació personal més que correcta, ja abans del judici, que també evidentment el vam compartir molt, molt de prop, igual que amb la Meritxell Borràs, i el Santi Vila personatge, doncs és això, un personatge que, en fi, té una manera de fer que no sempre podria compartir, i uns posicionaments polítics doncs, que dels quals n'estic en general bastant allunyat.
I han xocat molt amb en Santi Vila la plana de govern que va ser acusada?
No en tinc consciència, això segurament ens ho explicaria més ell directament, la vivència que hagi tingut sobre això.
A parer seu, ha quedat desacreditada la justícia espanyola o l'anomenat Deep State?
Bé, home, la justícia espanyola segur. El Deep State, com que és Deep, costa de saber exactament què és, tot i que algunes pistes en tenim. La justícia espanyola
forma part d'aquest Deep State?
No exactament, però el Deep State és evident que influeix sobre la justícia espanyola i té molts mecanismes per fer-ho. Està clar que la justícia espanyola ha perdut molts llençols en aquesta bugada i, de fet, ja partia d'una molt mala salut, perquè perquè ara ja fa uns mesos i no ho he revisat, però en tot cas és un argument o una dada que he fet servir quan era conseller, la feia servir moltes vegades. La credibilitat de la justícia espanyola ja de fa molt temps està sota mínims. De fet, quan la Unió Europea, a través d'aquest instrument que és l'Eurostat, fa enquestes de valoració dels diferents aspectes en el conjunt d'estats de la Unió Europea, quan als ciutadans de l'estat espanyol se'ls hi pregunta si consideren que en el seu estat la llei s'aplica de forma igual per tothom, en la darrera enquesta només el 15% dels ciutadans consideraven que a l'estat espanyol la llei s'aplica de forma igual per tothom, quan en estats com Alemanya o com Dinamarca són el 75% que creuen que els tribunals apliquen la llei de forma igual per tothom. Clar, això situa Espanya en el lloc 28 de 28, o sigui, l'últim, que ara milloraran posicions després del Brexit i seran el 27 de 27. però això ja és un reflex de la falta de confiança dels ciutadans amb la justícia. Evidentment, després de tots aquests episodis en què hi ha hagut una vivència, fins i tot per part d'aquells que ho neguen clara, de que la justícia serveix moltes vegades... quan parlem de justícia em refereixo als alts tribunals, no em refereixo a la majoria de jutges i tribunals que hi ha, que segur que fan la seva feina tan bé com són capaços, sinó quan hi ha qüestions, diríem, d'estat, en aquest cas la justícia s'assembla més a la política que la justícia. Ho hem vist en múltiples episodis, ho hem vist recentment, i m'agrada també recordar la frase d'un jurista italià que diu que quan la política entra per la porta del tribunal, la justícia salta per la finestra, i és exactament el que passa en els tribunals espanyols, en part també per la forma com s'elegeixen aquest tipus de tribunals, en què n'hem vist exemples també no massa llunyans de com es fan canvis de cromos a l'hora de decidir, per exemple, qui composa el Consell General del Poder Judicial. I de fet, pocs mesos abans del Suprem, potser molts oients recordaran aquell episodi en el que es va revelar el contingut d'un missatge d'un senador del PP presumint que controlarien la sala segona, la sala penal del Suprem, pel darrere. I, per tant, això jo crec que dona una dimensió exacta de quina és la confiança que hi podem tenir.
Deixem extreure encara una altra frase del llibre. Diu, van ser 22 mesos intensos que tenien l'objectiu inicial, moltes vegades repetit pel president en seu parlamentària, de passar de la postautonomia a la preindependència. Fins a quin punt s'ha aconseguit això?
Bé, s'ha avançat moltíssim, i exactament aquesta és la frase que el president Puigdemont va repetir moltes vegades, i jo crec que el que hem aconseguit aquests mesos, a part de coses que segur que no ens agraden, és fer més visible que mai la demanda d'una part molt important de la societat catalana, d'almenys la meitat de la societat catalana que demana poder ser un estat independent, però també hem posat de manifest en bona mesura una reivindicació que la majoria d'enquestes, les faci qui les faci, ho situen al 80% d'aquells catalans i catalanes que, sent independentistes o no, en un 80% diuen que la manera de resoldre això és votant, i votant en un referèndum. I, per tant, és clar que aquests anys que hem viscut, en el que segur que no totes les coses les podem posar en la llista de bones notícies o en l'actiu, sinó que algunes segur que formen part del passiu, però com a global és clar que aquest període que hem viscut serveix per fer més visible que mai un objectiu polític i un procés polític que ha donat els seus fruits, perquè a mi m'agrada recordar moltes vegades que en menys d'una dècada, i en el llibre insisteixo molt també, en menys d'una dècada l'independentisme com a projecte polític ha fet un avenç espectacular. Si ens situem a principis de la dècada, de l'any 2010, en el Parlament de Catalunya hi havia aproximadament el 10% de vot que donava suport a opcions independentistes i 14 diputats. Pocs anys després, aquell 10% és un 48 i aquells 14 diputats en són 70. Per tant, s'ha multiplicat per 5, i és justament aquest camí recorregut el que ens ha de servir per, primer, valorar que ja hem fet una part important del camí, segurament la més llarga, i ara ens en queda una de més curta, que és superar clarament la majoria del 50%, vull dir, un objectiu clar, que és el de superar aquest 50%, per fer visible a dins i a fora que hi ha més gent que vol una cosa que no pas que vol l'altra.
Eixamplar la base, se'n diu, eh?
Això en podem dir eixamplar la base, en podem dir una majoria inapel·lable, que cadascú hi posi el nom que vulgui, a mi em sembla bé eixamplar la base, perquè efectivament, com més siguem, més fàcil ens serà d'explicar a dins, i insisteixo, sobretot a fora, que la majoria dels ciutadans de Catalunya volen la independència. I, per tant, camí recorregut, deia, probablement n'hem fet una part molt important, que en distància deu ser el més llarg, però ara, per aquest objectiu de superar el 50%, probablement en distància el camí és més curt, però les dificultats són més grans, i això ho intento explicar en el llibre amb aquesta metàfora de l'Everest, no? En què segurament hem arribat a la cota dels 8.500 metres, ens en queden 300, algú pot pensar ostres, si n'hem fet 8.500, fer-ne 300 és molt fàcil. Doncs no. De fet, els 300 metres darrers són tant o més difícils que els 8.500 primers i, per tant, el que caldrà és analitzar totes les condicions, les pròpies forces, la situació climatològica per poder fer el cim i, el que és més important, després poder tornar a baixar, perquè no n'hi ha prou en fer el cim, plantar la bandera i després no poder baixar, i és en aquest context en què l'independentisme té el gran repte d'intentar posar-se d'acord en aquesta unitat estratègica per trobar les fortaleses i les febleses per fer aquest projecte guanyador.
Entenc que hi hagi una certa part de l'independentisme que estigui frustrat o dolgut?
Puc entendre que la frustració va en funció sempre de les expectatives i, per tant, puc entendre que hi hagi una part de l'independentisme que havia tingut l'expectativa de que aquest camí era més fàcil i més ràpid. En qualsevol cas, si això hi és, haurem de trobar la manera tots plegats de superar aquesta fase. El procés cap a la independència és un procés complicadíssim i això crec que ho sap tothom que ho vol saber. Més enllà de retrets o més enllà de fer valoracions sobre quines són les coses que s'haurien d'haver fet i no es van fer, jo sóc clarament del parer que el que ens ajuda més és mirar cap al futur i aprendre del passat, evidentment, i per tant, de tot el que hem viscut ara, el que hem de fer és aprendre'n allò que són fortaleses, aprendre'n també allò que són febleses per poder-les superar, veure quines són les oportunitats i veure també les debilitats, i per tant, el que correspon és saber trobar la manera en què, amb un objectiu compartit, que ningú discuteix, que és el de la independència, i a més la independència en forma de república, cadascú, des del seu espai, pugui fer tot allò que ajudi a sumar, que ajudi a l'objectiu. I per fer-ho, doncs moltes vegades cal assumir contradiccions o cal entendre que els ritmes no sempre depenen de les ganes que un en té, sinó de les possibilitats reals que hi ha per materialitzar un objectiu polític. I és veritat que a Catalunya ens passa una altra cosa, que jo en dic l'independentisme a dues velocitats, que és segurament la diferència que hi ha entre aquella part de Catalunya on l'independentisme ja ha guanyat i fins i tot és hegemònic, perquè en qualsevol elecció doncs s'aconsegueixen percentatges que a vegades superen fins i tot el 70% del suport, i és un independentisme que no acaba d'entendre que com és que, si ja han guanyat, no passin les coses que passen quan algú ha guanyat. Però és que al costat d'aquesta realitat, que hi és, i jo, per exemple, que sóc de Vic, la conec molt bé, al costat d'aquesta realitat que existeix també n'hi ha una altra de realitat que existeix, que probablement la podem ubicar més en l'àrea metropolitana, on hi viu la majoria de la gent de Catalunya, on encara l'independentisme no ha guanyat, ha crescut moltíssim. I tornem amb allò que dèiem, en l'última dècada ha fet un avenç importantíssim, perquè de ser testimonial i residual, avui és en la majoria de municipis la segona força política, i per tant seria enganyar-se pensar que no s'ha avançat i pensar que no s'ha avançat molt, però també seria enganyar-se pensar que s'ha avançat prou, i per tant la dificultat que té l'independentisme, o una de les dificultats, o si ho volem fer en positiu, un dels reptes que té l'independentisme, és conjugar aquests dos ritmes de l'independentisme: el d'aquella Catalunya on l'independentisme ja ha guanyat i el d'aquella Catalunya on l'independentisme ha crescut molt però encara no ha guanyat o no té un pes prou determinant.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als cinquenters.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Mig minut i arribem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota la informació respecte a aquest Consell de Ministres, aquest primer Consell de Ministres, i respecte, doncs, a que puguin parlar o no Toni Comín i Carles Puigdemont a la sessió ordinària avui del Parlament Europeu. Us deixem també ara la fórmula L.S.A. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.